Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Anem al Parlament. Com dèiem, a hores d'ara el candidat amb més possibilitats de ser president del Parlament seria Josep Rull, per part de Junts, tot i que els comuns, com bé ens ha assegurat fa uns minuts a Judit Caselles, asseguren que no hi votaran a favor, votaran el seu propi candidat. En tot cas, acaba de començar ara mateix aquesta constitució de la mesa i anem cap allà perquè la Judit Caselles ens ho expliqui. Judit Caselles, molt bona tarda de nou.
Hola, bona tarda, Mercè. Doncs sí, ja s'ha constituït la mesa d'edat que està formada per Agustí Colomines, de Junts, que amb 67 anys és el diputat més gran del Parlament, i per Marc Besses, d'Esquerra, i Júlia Calvet, de Vox, que amb 25 i 23 anys són les diputades més joves. Amb la mesa constituïda, ara ha de començar aquesta votació per saber qui serà el pròxim president del Parlament.
En tot cas, Judit, ara entenc que abans d'aquesta votació hi haurà unes paraules del mateix Agustí Colomines, una mena de discurs que començarà ara mateix, entenem?
Sí, però serà molt breu, senzillament per donar pas ja en aquesta votació i per celebrar la constitució del nou Parlament.
Doncs abans de tot, de ben segur que ara mateix diria que s'està consolidant també, Caselles, ens ho confirmes, aquest minut de silenci en record de Joan Rigol, eh?
Sí, i tant, s'acaba de fer aquest minut de silenci i ara ja podem escoltar Agustí Colomines, que està donant pas perquè comenci ja, per ara sí, aquesta votació.
Doncs en tot cas, Judit, si hi ha alguna última hora, tipus de votacions, el que sigui, ens dones pas d'aquí al Fabricació Pròpia.
D'acord, us vaig informar, Mercè.
Vinga, 8 minuts que passen de les 4 de la tarda. Jo és que ara no sé ja on tinc el cap, perquè anem al que cau avui de la gran festa, parlant de teatre. Baby, I'm yours. Que bé, baixar una mica les revolucions, perquè mentre tenen lloc aquestes votacions al Parlament de Catalunya, us recordem que del 13 al 30 de juny podrem veure La Festa al Teatre Gaudí, una tragicomèdia que ha despullat totes les veritats enmig d'un món de foscor, de negocis obscurs i també d'enveges familiars. És per això que avui hem convidat a xerrar una estona amb nosaltres de la Montse Alcoverro, que és una de les actrius de l'obra. Montse, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Haig d'agrair moltíssim l'actitud de la Montse Alcoverro, només entrar a l'estudi, que ens ha dit, vosaltres tranquils, feu tranquils, perquè això de la política té els seus temps, i si hem de tallar l'entrevista, la tallem. Què m'has dit, Montse? Jo puc estar tota la tarda amb vosaltres.
Mira, si s'ha de córrer, correm-hi tots. Però si no hi ha pressa, disfrutem del moment, perquè és un moment històric, aquest moment el tenim avui i s'ha de viure. Aleshores, com que jo tinc una tarda més tranquil·leta, al teu ritme.
Com va anar ahir la tarda? Com va ser aquesta preestrena de la festa?
Jo crec que va anar bé, amb tots els nervis, amb totes les cosetes que sempre passen en el darrer moment. Però la sensació que ens vam portar nosaltres és que el públic va gaudir, s'ho va passar molt bé, el que és l'objectiu del teatre, que és emocionar, i jo crec que això, humilment, crec que ho vam aconseguir. La gent riu, la gent s'emociona, perquè hi ha moltes coses que succeeixen i que no són esperades i que són de sorpresa, i jo crec que el viatge emocional que es pot fer amb aquesta hora i 20 minuts de l'obra, jo crec que el públic ahir ho va fer.
Bon, sí, i després de tants anys, ara ho deies també, que portes fent teatre, els nervis continuen,
I que no faltin, que no faltin. I ara, veja, per mi hi ha una data que és el setembre del 84, que és quan jo em llenço professionalment, o sigui, deixo tot, la feina, el marit, a l'època, i em llenço a la piscina, vol dir que aquest setembre farà 40 anys que sóc actriu.
Mare meva!
I he sobreviscut. Això és el més valuós en aquest sentit.
I com creus que ho has fet? Com ho has gestionat? Com has
pogut sobreviure? Doncs treballant com una jabata i mai esperant que sonés el telèfon. És a dir, jo he tingut tres companyes de teatre, he produït jo mateixa, he tingut una productora de cinema, vol dir que m'he arruïnat, que he aixecat cap, que he tirat endavant, que papà. És a dir, no esperant que la feina et vingui a tu, sinó tu vés a buscar la feina. I fes, no parar. És igual, el que sigui, animacions, el carrer. Jo me'n recordo que estem parlant dels anys 80. Vull dir, jo me'n recordo que era de les primeres que anava amb cara blanca, perquè també estava fent pantomima, i jo m'anava a fer d'estàtua. a les Rambles i em portava el meu maquillatge i em maquillava allà i també passava la gorra. És a dir, el de les estàtues ara està molt sofisticat i ja té una altra dinàmica, però a l'època érem dos que ho fèiem, no? Mm. Però vull dir, sempre, sempre no parar. I si no et ve la feina de fora, busca-te-la o fabrica-te-la tu mateixa. Però sí que és un viatge llarg de 40 anys, però bueno, no. Jo, de fet, de la meva promoció en quedem dos professionals. En aquest cas, la Teresa i jo que vam començar juntes a estudiar art dramàtic. És una professió que és molt dura, és molt inestable, és molt insegura. És un tour de force, no? I aleshores, com que és una carrera maratoniana, doncs, clar, has de tenir un fons molt, molt, molt ben construït per poder aguantar.
D'aquests 40 anys, qui és el primer record que et ve al cap, no? De tota la història de Montsel Coverro amb el teatre, que és el primer que et ve al cap?
Clar, jo ja feia teatre al col·legi, vull dir, sempre he sigut molt de teatrera, no? De fer, i de totes les maneres he de dir que jo he estat sempre molt motivada a casa meva, vull dir, ja la meva mare de petita, el meu germà i a mi, que el meu germà és dos anys, un dels germans és dos anys més gran que jo, i ja ens portava a Ràdio Escot, amb el Salvador Escamilla, a recitar i a cantar i a fer... Bueno, era un món, a mi la ràdio m'ha entusiasmat sempre molt, no? I clar, tota aquesta vena, diguem-ne, artística, entre cometes, no vinc del món del teatre, vull dir que a la meva família no hi ha antecedents, però sí que a mi m'agrada sempre molt, i per part de la meva mare, en aquest cas, jo vinc d'una família humil, és a dir, que a casa no hi havia diners, jo treballava amb el pare, la mare també cosia i feia... Però sí que ella tenia inquietuds i jo crec que això m'ho va transmetre.
Hi ha algun personatge que t'hagi marcat més que altres?
Mira, a mi m'ha agradat molt tant el teatre com la televisió com el cinema.
Perquè
t'hem
vist molt a la pantalla, Montse. T'hem vist moltíssim, també.
Sí, he tingut la gran sort, també, de fer... producte audiovisual, tant al cinema com a les televisions, no? Tant a TV3, a casa nostra, com també a cadenes també nacional de l'estat espanyol. Però sí que és cert que, clar, amb 40 anys el recorregut és molt ampli, i aleshores jo vinc del teatre, però és que aleshores no existia ni TV3, és a dir... No existien les televisions autonòmiques, no existien, clar, evidentment, ni les plataformes, ni tota aquesta bogeria que tenim, no? Aleshores, també vas adaptant-te als mitjans que es van omplint de feines possibles per tu, no? Però sí que jo tinc molt bon record i estaré sempre agraïda al personatge del cor de la ciutat, la Meissa Cendra, que, a més, van ser 4 anys llargs d'un primer paper d'un personatge important i que quan tens la possibilitat de fer un recorregut llarg amb un personatge i de fer-lo passar per molts punts diferents és molt agraït. Recordo molt de carinyo, perquè va ser també una aventura. Va ser la protagonista de Secrets de Xangai, que va ser la primera coproducció de TV3 amb la Xina. Vam estar rodant a Xangai, 23 capítols en anglès, que era el so de rodatge, de referència. Després allà es doblava el mandalín i aquí el català, no? I recordo també quan em vaig veure doblada al xinès, el mandalín. Clar, feia molta gràcia, no?, perquè et veies a tu mateixa i parlant... Són coses que també són diferents, no? He de dir que també, bueno, jo treballo en alemany, en francès, en anglès, en català i en castellà, no? I també em xaporrejo l'italià perquè, bueno, aquest últim personatge que vaig fer de Doña Úrsula a Càcies 38, a Radio Televisió Espanyola, també van ser 4 anys i mig.
Déu-n'hi-do.
Cada setmana amb l'AVE...
Cap aquí, cap allà,
Sí.
Cap amunt, cap avall.
I un personatge preciós que m'ha donat premi, reconeixement i moltes, moltes alegries.
I ara arriba la festa, que estreneu dijous, i explica'ns una mica com definiries, perquè nosaltres vam estar ahir en aquesta preestrena.
Sí que no sabia que veníeu.
Doncs estàvem allà a primera fila i la veritat és que passen moltes coses i et quedes enganxadíssim des del minut zero. Vull dir, realment, clar, és que... No, vull dir, dèiem, comentàvem al sortir, no? És que realment és aquesta tragicomèdia que hi ha un ritme d'intensitat que va pujant, però tot al voltant, diguéssim, també, no sé si tu estaràs a favor o no, de la mentira.
Clar. Parlem de política, parlem del poder, parlem d'una família benestant, parlem de comèdia, perquè vull dir, tota la primera trama estem amb una clau de comèdia que el públic ho agraeix molt, però després, quan es van descobrint les misèries que estan sota la catifa, doncs diguem-ne que va canviant de color i passa per diferents colors fins a arribar a un color molt intens, que no podem desvetllar. Però sí que és cert que és un recorregut que el que passa a l'escenari és en temps real. És a dir, no hi ha flashbacks, no s'expliquen coses d'abans o coses que passaran. No, no. A l'hora i 20 que dura és el temps real del transcurs de la història d'aquests personatges. I això va agafant una intensitat que és un viatge. I és un viatge, per nosaltres també és un viatge emocional molt important.
Clar, el text és de Gal Soler, que també és un dels actors, dels quatre protagonistes, que al costat de Montsal Coverró i tenim a Roger Pera i a la Sílvia Aranda. Què vas pensar quan vas rebre, no, aquest text del Gal, Montse?
Mira, a mi el Gal és un amic, ens coneixem fa molts, molts anys, ja, jo me'n recordo dels anys 80 i el sindicat, ell sempre ha sigut un home molt lluitador i molt compromès, i tenim una amistat, i ja m'havia passat altres obres seves, com a dramaturg, per, bueno, allò que fem entre amics, no? O sigui, fas una lectura, a veure què et sembla, i contrastar opinions i tal, no? Però aquesta tenia molt clara que a la Mercè era jo. I, de fet, ja havíem provat de treballar junts en un altre muntatge, però jo no tenia... No coincidíem per agenda, no?, de poder-ho combinar. Però en aquesta ocasió sí, i jo quan vaig fer la lectura del text, vaig pensar, m'encanta. M'encanta, m'agrada molt com escriu el Gal, em sembla que és com molt honest en la manera que té d'escriure, és a dir, no hi ha trampa ni cartroca, diem, no? Té una dramatúrgia que reconeixes molt bé la ploma, qui escriu, qui hi ha al darrere, i això m'agrada molt. A més, en aquest cas, ha aprofitat, que m'ha semblat preciós, i ha publica una trilogia de les tres obres que ha estrenat juntament amb la nostra, Tancats, L'últim ball i La festa, i presentarà també el llibre el dia de l'estrena amb aquesta trilogia, que em sembla una proposta estupenda.
Deixa'm parlar amb Roger Pera.
Ai, tant.
Un altre dels grans protagonistes d'aquesta festa. Roger Pera, què tal? Molt bona tarda.
Però com esteu?
Molt bé, molt bé. Ara li deia a la Montse que ahir us van venir a veure en aquesta preestrena. Com la vas viure tu, Roger?
Doncs una mica com sempre... Per cert, et dius Mercè?
Sí.
I la Montse del Coverro, el seu personatge, és Mercè.
Sí, hola, Roger.
Montse, guapíssima. Bé, molt bé, no? Sempre que estrenem dius, ai, que bé, no? Perquè per nosaltres són uns 20, 25, 30, 35 dies de molta intensitat, d'estudiar, de provar, d'anar-te'n a casa i no et surten les coses. I quan veus que el públic ho disfruta no? I ho gaudeix, dius, que bé. I una mica ahir era això, que bé.
Vau tenir com aquesta sensació, no?, de dir, ja està. Vull dir, ara ja només queda, no?, el fet de compartir-ho, no, Montse?
Bueno, queden aquests dies acabar de fer ajustos, perquè sempre, fins l'últim moment, que és l'estrena oficial, sempre estàs intentant
passen
millorar,
coses,
ajustar, trobar més el ritme, vull dir que... I a més, és el que té el teatre, no?, que és que cada dia és una experiència nova, sí, fins i tot per nosaltres mateixos, perquè el públic és diferent i aleshores cada dia també... És diferent.
I hi ha una energia diferent,
clar,
no?
Però a més, tot va creixent, a mesura que també pues, es van fent més funcions, tot acaba col·locant-se molt millor al seu lloc. I nosaltres gaudim també sense tants nervis.
Clar, deixeu-me dir també que la festa... Digues, volies comentar alguna cosa, Roger.
No, que això és com el Barça, no? És...
Ui, ara que... Ui.
Fan un molt bon partit, no?, contra el Madrid, i guanyen. Sí. Després et relaxes. No? Doncs una mica quan... Clar, ahir, no sé com, si us va agradar, si no...
Molt, ens va agradar molt, vam disfrutar moltíssim.
Va ser molt xulo.
Sí.
Però clar, aleshores el problema és demà, no? Com que hem guanyat 5-0, potser ens relaxem.
Ja.
I com diu la Montse, en teatre no et pots relaxar mai, perquè és una festa, igual que el títol de la funció, que ho fem entre tots. No només amb el públic i nosaltres, sinó amb el taquillero, la taquillera, el tècnic, totes les persones que passem des de les 8 del matí per al teatre. No? I per això cada dia és diferent, perquè cada dia, amb matisos, cada dia avui plovia i demà farà sol.
No, està claríssim, no? Cada dia, com també deia la Montse, hi ha un públic diferent, per tant l'energia és diferent. Però, clar, a la festa, aquesta obra de teatre que s'estrena dijous al Teatre Gaudí, l'espectador decideix una mica per si mateix, a veure com ho veieu vosaltres, qui és el guanyador de la partida, si és que hi ha guanyadors. Per vosaltres, Clar, és que ara us hauríeu de mullar i tampoc...
No podem, i evidentment no farem espòilers. Però sí que és una de les coses que sí. Hi ha un moment que jo crec que el públic, l'espectador o espectadora, pot estar descol·locat, perquè clar, es van obrint o posant caramunt moltes cartes que es van descobrint moltes coses. I també jo crec que hi ha un tema que és especial, i és especial al Teatre Gaudí, que jo és la primera vegada que treballo al Gaudí i estic encantada, perquè treballem a quatre bandes. És a dir, no és un teatre més tradicional a l'italiana, sinó que nosaltres estem en quatre grades. Sí. És a dir, que estem a 360 graus, pràcticament amb el públic al voltant. Amb la qual cosa, si avui vens i ho veus des de
la
grada A, doncs la propera vegada que vinguis, perquè tornaràs, et poses a la grada C i veuràs des d'una altra perspectiva el mateix. I això és molt interessant.
Totalment. Mira. I el que estem fent també és una mica és un thriller, no? Que és com jo a vegades veig pel·lícules dels anys 80 o 90, que les torno a veure i descobreixo més coses encara. Mm. I aquesta funció va d'això, de descobrir secrets, i és que és molt potent. De fet, no, Montse, nosaltres encara estem descobrint coses.
A dia d'avui, eh?
Sí, perquè a mi m'agrada molt el Gal com escriu per això, perquè vull dir, sempre hi ha molt més del que es diu. Rere hi ha un subtext que el públic també l'ha de rebre, però que per nosaltres anem obrint encara més capes, no?, del text. És fantàstic.
Fixeu, Roger, a tu et sonarà més, a la Montse també, eh? I ara a mi, com que l'he vist, ja la tinc aquí posada al cap. Però a veure què penses quan sona això. Què, Roger?
Això és el meu telèfon.
Que truquen?
M'estan trucant.
T'estan trucant, no? Aquest és el so del telèfon del Roger Pera.
Cada un dels personatges té la seva melodia.
Sí.
I aquesta és la meva, que m'encanta, perquè és, no?, The Final Countdown. Vull dir, sí, és la meva.
Clar, deixeu-me preguntar-vos.
Què passa a la Montse i a mi?
Sí, què us passa?
Que ha sigut molt xulo. Perquè, clar, la Montse i jo hem fet diverses coses de tele, no? I també la Sílvia, també el Gal. Però quan fas un col·laborat, no?, sempre estàs parlant per telèfon. Ah, hola, no? I sempre vas molt per feina, perquè el director de la tele et diu no, vés contestant. Però, en canvi, la Maria, gran directora...
Ara, això t'ho anava a preguntar.
Descobriment aquest any, ens deia, no, escolteu, no contesteu de seguida. Escolteu què us dieu, on, no?, i contesteu. I mira, que ha estat... És a dir, que ha estat un màster. Han sigut, no, Montse, 23 dies, però d'un màster molt guai, amb un resultat molt bonic.
El que ha sigut és una marató, perquè, Roger, això, a priori, havia d'anar al mes d'octubre i després el teatre ens va oferir el mes de juny i ha sigut un mes de maig de bogeria absoluta, perquè s'ha hagut de combinar també amb altres compromisos professionals, clar, que ja teníem, no? Però sí que ha sigut una intensitat extrema. Per això que el fet haver fet aquesta prèvia i veure que tot, aquest puzzle que anàvem...
Està lloc.
De cop fa tot, quac, sí. I tot es queda com un muntadet, i el dibuix que volíem fer, que volia i que ens proposava la Maria Clausó com a directora, que jo també m'ha sigut una descoberta meravellosa i m'he quedat prendada d'aquesta directora. Ostres, això ens ha produït també molta satisfacció per això, perquè aquesta marató que hem viscut, com a mínim, crec que podrà tirar endavant molt bé.
Clar, perquè justament us volia destacar el paper de la directora, de la Maria Clausó, que ha apostat perquè visqueu aquesta festa, mai millor dit, sense normes, sense codis, no? Vosaltres ho heu interpretat així i ostres, dona gust d'escoltar després de la llarga trajectòria que teniu els dos, Montse, Roger, no? De dir, ostres, és que a dia d'avui, amb tot el que he fet en el món de teatre... He tornat a descobrir coses.
Absolutament, i el dia que no sigui així, plego, eh? Clar, aquesta és la vida nostra, no, Roger? D'anar descobrint cada vegada nova gent, nous personatges, noves maneres de treballar.
Si no, per què, no? Per què? Just fa dues setmanes vam acabar una funció que jo feia de senyor de 95 anys, Berta i Marià, i potser és de les coses més fàcils i més delicades que he fet. Però no? Perquè normalment, a vegades, i també li passa a la Montse, perquè és una gran actriu i jo sóc molt petit, però ens donen papers molt difícils i allò era un senyor que es va fent gran, mica en mica, i no passa res. Però per mi ha sigut de les coses més delicades que he fet.
Saps, Roger, que tu vaig dir que estaves estupendo, eh? Estàveu tots dos estupendos.
Sí, no, no. Però i la festa, que per cert, que ho sàpigues, que... Montse, que me están llegando mensajes de que estás estupenda, estupenda, estupenda.
Els quatre esteu estupendos, eh?
Això és un treball de companyia, sí. I els quatre, més la directora, més il·luminació, més els tècnics, més...
És una feina d'equip.
Absolutament.
No? És una feina.
Però jo nego de dir d'equip. Equip és el futbol i el...
Equip és un altre.
Nosaltres som companyia de teatre.
Ai, això
és un equip de rodatge, però som una companyia de teatre i no tenim un guió, tenim un llibret.
La Maria...
Tenim un text.
La Maria, no?, la directora.
Sí.
El jefe del teatre, bueno, no, no, és com els nostres pares, els del Teatre Gaudí, són la Maria, i el Gal, ja em van dir, volem que llegissi aquesta funció, perquè és un paper que no has fet mai, no l'he fet mai, però m'encanta no fer coses que no he fet mai.
Ah.
I cada dia, i per això, cada dia vols aprendre més, 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 no? I jo sempre dic, això d'actuar és fàcil, vull dir, el difícil és ser generós amb el personatge que et donen. I crec que en aquesta funció tots hem sigut tan generosos que això, mira, ahir ho vam gaudir i vam tenir el recolzament del públic, perquè hi ha no una cosa de talent sobre l'escenari, que sí, sinó de generositat.
Escolta, mira, Roger, no tenim minuts, més minuts per poder parlar amb tu, però deixa'm preguntar-te ja per acomiadar, ara continuarem parlant amb la Montse. Diria que esteu preparant amb el teu pare, amb el Joan Pere, una sèrie per TV3 que són els Pere amb Sidecar.
No,
què, com ho tenim, això?
Però com ho saps, tu, això?
Perquè nosaltres d'aquí estem molt ben informats. Has vist?
Que fort.
I què? Ens pots avançar alguna cosa més o no? Quan està previst que s'emeti?
Estem inflant les rodes, sí. Preparant.
Sí.
Com que hi ha hagut moltes eleccions, no? Primer les autonòmiques, ara europees.
Sí.
Està a punt de sortir. Però sí, amb el pare ens anirem per Catalunya amb Sidecar. Què vol dir?
Home.
Jo despitregau i el pare amb bufanda i tinguent molt de fred.
I fareu, o sigui, fareu com amb el Sidecar, fareu aquesta ruta per Catalunya, eh? Entenc?
Sí.
Molt bé.
És una sèrie que... La meva mare, que deixa el meu pare, perquè no pot més.
Sí.
Això està a punt de passar a la vida real. Però a mi em deixa la meva nòvia, i el pare i jo ens mirem i diem, què fem? Pues, tenim una moto, anem a recórrer Catalunya, que jo t'explicaré la història de Catalunya.
Doncs mira. Mira, doncs estarem pendents, a veure quan s'estrena aquest Els Pere amb Sidecar. Roger, moltes gràcies, eh? I enhorabona per l'obra. Que vagi molt bé.
Estimem molt aquesta ràdio i és com casa nostra.
I tant, així és. Roger Pere, una abraçada.
Un petó.
A Montse, t'estimo.
No, però sí que és veritat que es nota moltíssim aquesta química que teniu entre els quatre, eh? I que aquests dies, no?, d'assaig, no?, Montse s'ha forjat, diguéssim, amb aquesta companyia, no amb aquest equip, amb aquesta companyia.
Sí, companyia de teatre, equip de futbol. Marquem les diferències. Sí que és cert que hem fet molta pinya, no podia ser d'una altra manera. Jo sempre dic que a la feina només desitjo tenir bons companys. Amics ja en tinc a la vida, per sort, i amors també, i ens hem trobat amb una companyia de bons companys amb moltes ganes d'aixecar-ho i amb moltes ganes de fer un sobreesforç per poder-ho presentar on time, no calia.
Montse, per ja anar acabant, què creus o què diries que té la festa, que atraparà a l'espectador, per tots aquells oients que diguin, mira, és que tinc ganes d'anar-la a veure?
Jo diria que té veritat. I té una dosi de realisme de la vida. El Gal escriu molt sobre el dia a dia d'avui, del que ens envolta, no? Jo crec que es trobaran veritat amb un tema que els hi sonarà
molt.
Els
hi voldrà sonar, eh?
Sí, que ens resultarà familiar i que tindran moltes sorpreses.
Montse, algun projecte a la vista després o no?
Sí, sí, sí. Sí que en tinc projectes. De fet, bueno, ara faré que jo col·laboro des de l'inici al Festival de Cinema de la Gent Gran. És un festival internacional de cinema ubicat específicament, centrat en la gent gran, amb la tercera edat. En totes les pel·lícules al voltant d'aquesta temàtica, on a més es fan conferències, debats, portem convidats, i jo col·laboro i faré la inauguració del festival i la cloenda del festival. Entremig faig una lectura dramatitzada d'un poeta contemporani grec del segle passat, amb una proposta de lectura dramatitzada, però que farem el muntatge, el monòleg, de cara a la temporada que ve. A l'agost, encara al juliol, me'n vaig a l'Alguer, que sóc membre del jurat del Festival de l'Alguer, i dono també premi perquè em van fer madrina, em van també entregar premi per això que vaig fer a Madrid, de la Úrsula. A l'agost començo a assajar amb el Balagueró, i al setembre tornaré amb un altre projecte i una pel·lícula.
I una pel·lícula. Doncs, Montse Alcoverro, de debò, moltes gràcies.
A vosaltres. Sempre que em digueu, aquí estic.
Molt, molt amable.
Faltaria més.
Moltíssimes gràcies. La podeu veure al costat de Roger Pere, de la Sílvia Aranda i del Gal Soler a partir de dijous al Teatre Gaudí, disfrutant d'aquesta La Festa. Esteu fins al 30, no, de juny?
En principi sí. I en funció de com vagi tot, ja veurem.
Doncs que vagi molt bé. Anem a una altra festa.
Perfecte.
Què et sembla? Anem cap al Parlament.
Fantàstic.
Si et vols quedar, ja saps que estàs convidada. Ai, Déu meu. T'ho pensaràs.
Gràcies.
Vinga, va, petita aturada i anem cap al Parlament.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Passant de 4:45 de la tarda. Pau Massip, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Bueno, escolta, és que...
Estan passant aigua.
Ja, pobre, ja no sabem on tenim el cap. Jo, després d'aquesta conversa interessant amb Montse Alcoverro, molt maca, molt, molt, molt agradable, i sobretot molt bona actriu, i, de fet, com ja sabeu, estarà al Gaudí, com dèiem, amb aquesta... La festa, què et sona a tu, aquesta festa? Pot ser una festa aquesta tarda o no?
Ai. Mira, no sé, de moment la CUP confirma que també votaria Rull.
Sí.
I ara la Mar Bessas, la membre de la mesa d'edat d'Esquerra, estava llegint els noms dels diputats que formen el Parlament i ha dit tant Puigdemont com Puig. Per tant, confirmaria que tant Esquerra com Junts, aquesta mesa d'edat amb majoria independentista, els permetrà votar.
En breus segons intentarem connectar amb el Parlament. Recordem que tenim a la Judit Caselles, que està seguint sobretot el que ha estat aquestes primeres paraules d'Agustí Colomines de Junts, que ha donat la benvinguda a aquesta constitució de la mesa. Recordem, hi ha hagut un minut de silenci a Joan Rigol, només començar. Ex-president del Parlament de Catalunya, i nosaltres, que estem intentant connectar amb la Caselles, i afegim a aquesta taula el professor Manuel Manonelles. Com estem?
Bé, jo passava per aquí.
Tu passaves per aquí? I de cop i volta hem dit, vine cap aquí, que t'invitarem a una festa, no? Què et sembla, Manuel?
Bé, batallant amb el micro.
Tu ens volies parlar de les europees, eh?
Bueno, no és que jo volgués, vull dir... és el que tocava, diguem-ne.
Què?
No sé, sento... Aquest telèfon que truca és algú...
Aquest telèfon que truca és... No? Som nosaltres que estem intentant trucar...
Vale. És que a vegades se'm dispara meu mòbil i...
No pateixis. No.
Seré jo.
Estem trucant al Parlament, a veure si ens obren la porta...
Estan una mica
liats. Si ens obren la porta o no. Molt bé. Què? titular que ens dones d'aquestes europees, abans de passar directament al Parlament?
A veure, depèn, si vols veure el got mig ple o mig buit.
Sí.
Si el vols veure mig buit, doncs vas a mirar la participació, que és molt baixa, no? I per tant, doncs, el que es veu claríssimament és que hi ha un problema de desafecció i que hi ha un problema, doncs, que a Europa, doncs, no ens creiem les europees, eh? Una altra cosa és fer l'anàlisi de per què i qui és el culpable, qui és el responsable, quines serien les possibles solucions, i l'altra és que no han anat tan malament, eh? O sigui, ens passàvem unes setmanes tots molt preocupats sobre quin podria ser el nivell, sempre parlo a nivell europeu, l'impacte del vot de l'extrema dreta, que certament, i ultraconservadors, doncs, que ha pujat substancialment, però que no ha pujat tant com s'havia arribat a preveure, i per tant, doncs, el Partit Popular Europeu és, com es preveia, el primer grup, el Partit Socialista Europeu continua sent el segon grup, que això era un tema que estava sota debat, i en qualsevol cas, doncs, aquest concepte nou de la von der Leyen, no?, del grup de centre, segons ella, que són aquestes, els partits clàssics, el Popular, el Socialista, el Verd i els reformistes o de centre, doncs, continuen tenint la capacitat de fer una coalició per governar o per tenir majories al Parlament Europeu, perquè no s'ha de confondre el Parlament Europeu amb la Comissió. La Comissió, en un cert sentit, ha de respondre, doncs, allò que s'hagi votat d'alguna manera al Parlament, però al cap i a la fi qui la proposa i qui la conforma, doncs, això ho decideix el Consell Europeu, és a dir, els estats. No? A vegades hi ha una certa confusió, doncs, que com si els resultats que hi ha al Parlament Europeu s'haguessin de traslladar immediatament a la Comissió, no és així. I, de fet, si un es mira els resultats que vam tenir ahir a nivell europeu, veurem que respecte al pes de l'extrema dreta són menors el pes que té l'extrema dreta en els governs de la Unió Europea.
Doncs, si et sembla, després ho acabem de parlar amb tu, Manuel, però ara si anem cap al Parlament, connectem amb Judit Caselles. Judit, bona tarda de nou.
Hola, Mercè, doncs mira, encara no ha començat aquesta votació, però està al caure que ho faci. Primer, el president de la mesa d'edat, Agustí Colomines, ha fet un discurs denunciant la repressió, i just després les dues diputades més joves, Mar Bessas i Júlia Calvet, han anomenat un per un el nom dels 135 diputats que formaran aquesta legislatura. Ara el president del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha demanat la paraula,
doncs,
i estem a l'espera a veure, doncs, de què diu.
Doncs a veure si podem recuperar el que digui. Ara mateix és important també saber el que pugui dir, sobretot per si altera aquesta qüestió d'ordre en aquestes votacions, com deies, Caselles. Tu que ho estàs seguint en directe.
Doncs mira, Mercè, ara mateix no t'ho sé exactament dir. No sé si està parlant dels dos diputats que tenen pendents, dels tres diputats que estan pendents de votar.
Uh-huh. Bueno, no et preocupis. Ho intentarem recollir i, de fet, crec que ho podem escoltar ara mateix en directe. Escoltem-lo.
Sí, ja li he dit, sí. Pues, si em permet, simplement dos qüestions. Una d'ordre polític, ja que vostè demana revolucions i ser creatius, ho comparteixo plenament, i una altra d'anunci en relació a l'observança del reglament. La primera qüestió, mire, señor Colominas, s'ha normalizado en este Parlament la utilización de los discursos institucionales para hacer auténticas chanzas políticas.
I además, doncs, Mercè, sembla que està criticant aquest anunci d'Agustí Colomines, aquest discurs que ha fet abans, doncs, de donar lloc en aquest ple.
Para estar hoy allí es el absolutamente aleatorio de ser la persona de mayor edad de los 135 diputados que estamos aquí. No hay ningún elemento representativo que le autorice a hablar en los términos...
Doncs sí, Alejandro Fernández, ara mateix, com bé deia la Judit Caselles, està demanant aquesta qüestió d'ordre, no?, a Pau Massip. Intentarem a veure si... Tu ja ens has avisat que podien passar moltes coses,
sí,
no?,
sí,
i que podien haver-hi, doncs, aquestes qüestions, no?, que podien el que fes retardar aquesta votació.
Ja. Ara Alejandro Fernández, el portaveu del PP, comentava això, no?, que sovint es fan servir aquests discursos. Al final és president de la mesa d'edat i representa que és un discurs més d'inici de la legislatura.
De benvinguda, no?
Exacte, que no pas de càrrega política, però com comentava la Judit, Colomines ha aprofitat per carregar contra la repressió judicial, ha parlat dels casos de Puigdemont, de Wagensberg i de Puig... I ara ell està aprofitant aquesta qüestió d'ordre i ha demanat aquesta paraula també per recriminar-li. I ara acaba de confirmar que...
Aquest vot telemàtic, no?
Sí,
aquests
que ho portaran al Constitucional, demanaran recurs d'empara si permet el vot de Puigdemont i Puig.
Bueno, doncs, òbviament, com bé deia Pau Massip, ja ho pensàvem, no?, que podia haver-hi, doncs, aquesta qüestió per part del Partit Popular. És a dir, la votació, això no vol dir que ara mateix es deixi de fer, sinó que automàticament es produirà, però després, en els transcurs dels dies, veurem si s'acaba anul·lant o no. Caselles, no sé si has pogut enganxar alguna cosa més des del Parlament.
Doncs sí, bàsicament és el que diu, no? És aquesta crítica que està fent Alejandro Fernández en aquest discurs que ha fet d'obertura a Agustí Colomines, i que era previsible, no? Com també comentava en Pau, que hi hagués, doncs, aquesta reconsideració per part del Partit Popular, que sempre, doncs, han tingut un discurs molt dur quan l'independentisme no ha aprofitat aquests espais institucionals per denunciar, doncs pràctiques que els semblen repressives. Ara hi ha altres partits que també estan demanant, doncs ús de la paraula, també per queixar-se d'aquest discurs d'Agustí Colomines. I també recordem, no, que com a president de la Mesa d'Edat ja va anunciar que ell permetria que tres dels diputats que es troben fora de Catalunya, com són Carles Puigdemont, Lluís Puig i Rubén Wagensberg, poguessin votar avui en aquest ple del Parlament, en aquesta votació per decidir qui serà el pròxim president del Parlament. I això faria també, no, que si hi hagués, doncs, aquest acord independentista per fer a Josep Rull de Junts com a pròxim president del Parlament, els independentistes sumarien, comptant aquests tres diputats, dos vots més que un hipotètic acord entre el PSC i el PP.
Doncs veurem què passa, Caselles, en el moment en què es procedeixi aquestes votacions. Ens ho fas saber i ens demanes la paraula des del Parlament de Catalunya.
I tant, molt bé, Mercè.
Maxi.
No, que veig que el que també estan qüestionant és el vot de Wagensberg. Wagensberg...
Recordem, de baixa.
Està de baixa mèdica. Uh-huh. I aquest concepte sí que el reconeix el reglament del Parlament i, per tant, el seu vot sí que es pot comptabilitzar, és vàlid. No afecta aquesta qüestió de l'exili. Sí que és cert que Wagensberg està a Suïssa per l'acusació que pesa contra ell del cas de Tsunami Democràtic, però l'estada baixa abans de marxar,
no?
Sí que la normativa contempla aquesta delegació del vot.
Bé, doncs estarem pendents d'aquesta votació. Ja us ho hem anunciat que hi haurien aquests girs de guió. Manuel, tu, que tu mires a la distància.
No, jo el que m'ha sorprès és que fos l'Agustí Colomines qui fos el més gran del Parlament, no? Perquè, total,
66 anys.
Tampoc és bastant, no?
No, fa molts anys
ens queixàvem de que potser la política era massa de gent gran i que havia d'entrar la gent jove. Potser ara, si el diputat més gran que hi ha al Parlament és entre 66, potser el que està passant és al revés, no? Que tu mires la piràmide d'edat del nostre país i potser hauria d'haver alguna persona més edat al Parlament, si fos que hi hagués d'haver aquesta correlació, no? Simplement que m'ha sorprès, perquè normalment hi ha aquesta cosa que...
Sí. De fet, l'últim va ser Ernest Maragall, que ara en té 81, fa 3 anys en tenia 78. Vull dir que sí, que la...
Una sorpresa, eh? No té més valor que això,
diguem. La mitjana o l'edat més alta ha baixat gairebé 20 anys.
Doncs mira, una reflexió més per afegir damunt la taula. Si us sembla, encara no es procedeixen aquestes votacions, que seguirem en directe amb...
L'urna ja hi és, per això, posada.
Ui, l'urna, però molt d'hora, eh? L'han posat l'urna.
Sí, ja hi era des d'abans, no ho havia vist, la imatge.
Doncs la seguirem al Pau Massip. Aprofitem que tenim el professor Manonelles. Professor, que això no t'ho esperaves aquí.
No m'ho esperava, però
tu
bueno...
Tu no t'ho esperaves.
Però vam dir que aquest any hi haurien moltes eleccions.
I és veritat, ja ens ho vas avançar. Però escolta, i tu t'esperaves Yolanda Díaz, que per cert fa pocs minuts ha dit que davant del fracàs electoral d'ahir que deixa aquesta coordinació de Sumar, però això sí, continua com a vicepresidenta del govern.
A veure, si esclar, he posat a fer, doncs deixes la coordinació de Sumar i et quedes i vicepresidenta. Jo no m'ho esperava.
I Macron també et volia comentar.
Sí, però Macron és diferent. Diguem, és bastant diferent el cas de Macron. Jo crec que en aquest cas jo m'he centrat més en la dimensió europea de tot plegat, no? I per tant no he fet tant l'anàlisi, perquè les eleccions europees en teoria són europees, però al fons deixen de ser 27 eleccions en 27 països que tenen un impacte europeu, no? I per tant de derivades n'hi ha moltes. Llavors, en el cas de Susana Díaz, jo no m'ho esperava. És cert que els resultats són contundents i que ells no se'ls esperaven i que, per tant, doncs, que faci aquest pas, doncs, no sé si l'honora o no, però té una certa lògica, no? Més curiós és el pas de Macron, perquè Macron decideix convocar convocar unes eleccions legislatives anticipades sense ni saber els resultats. És a dir, quan els convoca encara hi ha el sondeig a peu d'urna, segurament ell, com a president de la República, ja sabia els resultats, però els resultats no es podien publicar fins a les 11, i abans que hi haguessin els resultats ja fa aquest anunci, no? Segurament això ho fa, tot i que és molt arriscat, per intentar que no es parli dels resultats. Perquè el moment que tu convoques eleccions, tothom comença a parlar de les properes eleccions legislatives. Per tant, ell fa un Sánchez d'aquests, ara aquí faré...
Fer un Sánchez?
Bueno, no ho sé, la percepció és aquesta, no?
Sí, sí.
Jo, és evident que feia temps que ho estaven estudiant, que ho estaven seguint.
Sí, seria com una cortina de fum, no?
No tant una cortina de fum, jo suposo que ells intenten a veure si poden donar un tomb, o en qualsevol cas... que no es posi en dubte la presidència de la República, és a dir, si aquests resultats de les europees han de tenir un impacte, l'han de tenir sobre el legislatiu, no sobre la presidència de la República, i en aquesta maniobra extremadament arriscada que ell ha fet, i que jo personalment, però això és bola de vidre, no hi ha base, crec que li sortirà malament, seria molt estrany que li sortís bé, però en qualsevol cas, tan arriscada... L'únic que pot explicar aquesta falta, fins i tot de decòrum, de convocar les eleccions quan encara no han sortit ni els resultats, perquè dius, jo convoco eleccions perquè els resultats han anat molt malament a França, pel meu partit, no? Però encara no tens els resultats formalment. Doncs segurament és aquest intent, des d'un punt de vista mediàtic, des d'un punt de vista de xarxes, dir, doncs, posem ja el tema de les eleccions damunt de la taula... I, en el fons, a partir d'ara, doncs, ningú es preocuparà de parlar dels resultats, que han sigut desastrosos per Macron, i que ha sigut un èxit brutal, doncs, per Le Pen, i així ja parlem més del futur. Sempre amb aquesta clau, que com que les europees sempre s'han percebut com unes eleccions on els que pocs que voten una miqueta que els donen la gana, perquè, en el fons, entre cometes, no són importants, doncs potser ells pensen, si ara anem a fer unes eleccions sèries, no?, entre moltes cometes, estic sent irònic perquè hi ha certes coses que seria més per plorar que no pas per riure, doncs potser si anem a les sèries podem anar a recuperar doncs, una certa serietat en el resultat i podem ser que l'impacte no sigui com ha sigut en aquest cas, però sí, és una aposta arriscada. Potser hi haurà eleccions a Irlanda, perquè el Sinn Féin ha tingut bastants mals resultats i les últimes votacions els havia tingut bons i el partit de govern, que no és el Sinn Féin, potser aprofita aquesta oportunitat perquè a Irlanda també hi coincidien amb eleccions locals. A Bèlgica ha dimitit el primer ministre, entre altres coses perquè també eren eleccions a nivell estatal i a nivell regional i el seu partit li ha anat molt malament i, per tant, hi ha tot un conjunt i un devessall de conseqüències. Scholz ja acaba de dir que no dimitirà. Ells té uns timings i una forma de fer molt diferents de Macron, això és conegut. És a dir, Macron és d'aquests que va tan ràpid que abans arriba, a vegades arriba abans d'haver sortit, i en canvi Macron se'l critica doncs, per anar uns passos a vegades una miqueta massa lents. No?
Perdona, aquestes eleccions legislatives anticipades a França seran el 30 de juny, eh?
Efectivament.
El 30 de juny.
Però escolta, a veure... La República està a l'Elisi, saps?
Ja. Yeah.
Vull dir que l'encarnació de la República Francesa que pot anar a inaugurar tranquil·lament els Jocs Olímpics i es pot passejar amb els Jocs Olímpics, una altra cosa quan hagin decidit on fan la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics és Macron. Vull dir, els diputats formen part del legislatiu i, per tant, doncs, sí, segurament pot ser que encara... Primera volta, perquè després vindrà la segona volta. Per tant, la segona volta es pot enganxar enmig del sarau a tan divertit que tindran. No? Però, bueno, és curiós, no?, veure com no hi ha manera que fins i tot les conseqüències de les eleccions europees no són europees, són a nivell nacional i també va molt vinculat, doncs, a nivell estatal, va molt vinculat al fet de que hi hagi coincidència amb altres eleccions. És a dir, a Irlanda, si haguessin sigut exclusivament europees i no haguessin sigut locals, segurament no tindrien l'impacte que tenen en aquests moments, el mateix a Bèlgica. A Bèlgica, segurament, el primer ministre ha dimitit pels resultats, no només a les europees, sinó també pels resultats a les eleccions paral·leles que s'han tingut en aquest moment. No? I, per tant, doncs aquí on som i aquí veurem molt que queda per fer, no?
Perquè... Quina lectura en fas, si m'ho permets, Manuel, sobretot perquè està sacsejada de l'ultradreta, les dues principals potències europees, França i Alemanya, però, per exemple, a països, si no, ara ho estic dient de memòria, Finlàndia i Suècia, diria que és, hi ha hagut una davallada de...
Doncs, de nou, és que no em vull fer pesat, no? Però és aquesta situació surrealista de les europees, que no són europees. Són eleccions al mateix temps a diferents països de la Unió Europea, perquè llavors tu sí que veus que hi ha un increment de l'extrema dreta, això ja estava previst, de fet l'increment de l'extrema dreta que s'ha donat i ara ja ens fan diferenciar entre extrema dreta i ultraconservadors, perquè ara es veu que hem d'anar definint-los en dos grups diferents, doncs ha sigut menys important de la que s'esperava a nivell europeu. Si vas a nivell de cada país, clar, tens l'impacte de França, tens l'impacte, clar, tres països més grans d'Europa i tots tres fundadors, començant per Alemanya, seguint per França i seguint per Itàlia. Alemanya, segon partit més votat, França el primer de carrer i Itàlia el primer de carrer, no? Això et genera doncs, un xoc i una preocupació i ni que sigui per qüestions, diguem-ne, de referents històrics, quan veus aquestes eleccions i aquests resultats a Alemanya és que se't posa els pèls de punta, no?
I tant.
Però al mateix temps veus que les dinàmiques de l'extrema dreta van vinculades també a les realitats nacionals, perquè a països on ja porten anys que formen part del govern, com a Suècia, com a Finlàndia, veus que allà cau. En el cas de Polònia veus doncs, que hi ha un, de nou, el TASC renova la seva, la seva majoria, no? Quan l'extrema dreta o la dreta extrema ja havia estat governant durant molt de temps. Per tant, veus que són unes oscil·lacions. A Holanda també veus que el resultat és menys bo per l'extrema dreta que el que va ser les eleccions que van tenir parlamentàries, no? Per tant, veus que és una evolució que és molt oscil·lant, que té bastant a veure amb el fet d'una cosa és l'extrema dreta quan fa proclames i no governa, una altra cosa és l'extrema dreta quan governa i no se'n surt, o una altra cosa és la Meloni, que bueno, ja veurem com evoluciona en aquest sentit. A Orbán li han anat bé, però no tan bé com ell s'esperava. Veiem altres casos, doncs, mateixa Dinamarca, doncs, també ha guanyat més aviat l'esquerra, més esquerra. Per tant, el que és curiós és la diversitat, no? Llavors, quan ho veus damunt del taulell del Parlament Europeu, que encara no està tancat, perquè encara estem amb resultats provisionals, jo he passat tot el matí intentant de veure quin era el nivell de participació i no me n'he sortit, perquè quan jo que té el 51, l'altre dia el 45, com no sé què, el no sé què, no sé quantos, el mateix Parlament Europeu no t'ho deixa, no t'ho deixa clarament a la seva web, doncs assumeixes que encara estem amb uns vots de tipus temporals i que, per tant, doncs, fa falta tenir els resultats, no?
Deixa'm, Pau Mastip, tenim un ull posat al Parlament tot el que està passant, de moment se continuen votant amb aquestes urnes, no? Com dèiem, els diputats.
Exacte, estan cridant els diputats per ordre alfabètic i tots van dipositant aquest paper amb el vot a l'urna, com dèiem. Hem vist, per exemple, fer-ho Salvador Illa. Mira, ara mateix ho està fent Sílvia Orriols, com a diputada d'Aliança Catalana, que s'estrena en aquest Parlament. Exacte, ho estem veient, aquest vot un a un, mica en mica, per anar decidint aquest candidat o candidata a presidir el Parlament.
Doncs veurem com acaben aquestes votacions, però estem repassant també aquesta actualitat que passava, sens dubte, per l'endemà d'aquestes eleccions europees, i un altre dels temes que han marcat, Manuel, l'agenda política d'aquesta setmana és la dimissió del ministre de Gabinet de Guerra d'Israel, Benny Gantz, que, recordem, en aquest govern d'emergència, no? Ho va anunciar ahir mateix elegant que Netanyahu impedeix que es consolidi una victòria real.
Sí, aquest és el debat que en aquests moments a Israel. De fet, no es pot dir que ell no havia avisat. Ella va demanar fa tres setmanes i va exigir a Netanyahu doncs, que presentés un pla de viabilitat de Gaza post-guerra, és a dir, què en farem de Gaza, entre cometes, acabada la guerra, diu, perquè aquí estem fent una guerra sense saber per què estem fent una guerra, quins són els objectius d'aquesta guerra, no? Netanyahu ja va dir que no ho faria i, per tant, doncs, aquesta dimissió, no per deixar de ser esperada, doncs, demostra doncs, a les esquerdes que van creixent a Israel, no? I que no deixa de ser paradigmàtic o no contradictori, però això que amb el fet doncs, que doncs, aquestes últimes setmanes per la part de Palestina doncs, ha anat rebent tots aquests reconeixements com a nou estat, no? Primer va haver els tres països, doncs, que va ser Espanya, va ser com es diu Espanya, Irlanda i Noruega que van reconèixer Palestina com a estat, sí. I al cap d'uns dies va ser Eslovènia, no? I per tant, tu veus doncs, com el conflicte doncs, una certa increment de la simpatia respecte a Palestina l'ha generat i en canvi el govern d'Israel s'està doncs, trencant, entre altres coses perquè, com ha dit el ministre que ha dimitit, no hi ha una solució, no s'està trobant una solució. Al cap i a la fi, l'operació militar és cert doncs, que recentment s'han alliberat quatre ostatges, cosa que ha sigut un valor d'oxigen molt important per Netanyahu, però al mateix temps l'operació, en el fons no funciona, no? Perquè portem molts mesos de conflicte, portem un gran nombre de morts, portem unes condemnes internacionals i un aïllament internacional com mai havia tingut Israel, i en canvi, doncs, Hamas continua existint, hi ha un gran nombre d'hostatges que no estan alliberats, i no es veu una sortida del conflicte a curt termini, i a dins d'Israel ja es comença a parlar obertament d'una percepció que des de fora ja hi podia ser de feia temps, de que hi ha un primer ministre que allarga expressament aquest conflicte, una, per interessos personals des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista legal, i també, doncs, anar allargant el conflicte de cara a una possible elecció, bueno, no, una possible, no, als resultats de les eleccions americanes del novembre, apostant, doncs, que hi hagi una victòria de Trump, i aquesta victòria de Trump canvia completament el taulell i llavors deixi mans lliures a Netanyahu per continuar tirant endavant la seva política, no? I, per tant, és evident, doncs, que la unitat que hi havia abans, l'endemà o les setmanes després de l'atac terrorista per part de Hamas, terrible, que hi va haver el 7 d'octubre de l'any passat, doncs aquella unitat ja no existeix, i que el país està profundament dividit, com tradicionalment ho ha estat, i era un país, doncs, on després de l'atac hi havia un posicionament majoritari d'un 70%, doncs, que s'havia d'atacar a Hamas i destruir-lo totalment, i ara, doncs, tu estàs, doncs, que el 65% dels israelians ja no veuen possible una victòria total, no? I per això segurament el ministre que ha dimitit i que va entrar al govern només per ser un govern d'emergència nacional, doncs veu, ja no, la victòria total no existeix. Hem de plantejar victòries reals, i victòries reals, doncs, que no ens separin completament de la comunitat internacional.
3 minuts que ens separen de les 5 de la tarda. Ara arriba al punt horari la Sandra Gómez i ens explicarà tot el que ha passat en aquesta darrera hora de programa, però deixa'm res, no sé, sí que podrem, no?, analitzar també a on han hagut eleccions.
Les eleccions.
A on?
A la Índia.
Ai, que la Índia, tu ens vas... importantíssimes.
Bueno, bàsicament és el país amb més població del món.
Clar.
Més que la Xina.
Sí.
I és la democràcia, ergo, com que és el país més poblat del món, i a més voten, doncs, més important del món, no? I aquí també hi ha hagut alguna petita sorpresa en quan s'esperava que guanyaria Modi, però que guanyaria amb una majoria molt més alta, no? I que, en canvi, ha guanyat, està clar, que ell continua sent el primer ministre, de fet, ahir ja va prendre possessió, però ha canviat una mica el context en el qual, doncs, ell podrà governar en el que és aquest, el país més poblat del món, un país que té uns grans desafiaments, però que és un país clau a l'hora d'entendre com evolucionarà la geopolítica a nivell global.
Ah, Manuel.
Tenim resultats o no?
Mira, és que es fa esperar, massip. Haurem d'esperar... Perdona, la samarreta, ja t'hi vas avís o no?
No la porta cap diputat.
Recordem, la tradició va començar...
Sí, era una tradició dels diputats independentistes, l'havia dut Lluís Llach, l'havia dut David Fernández de la CUP i l'havia dut Rubén Wagensberg.
I Dolors Sabater era l'última, no?
També, exacte, l'havia heretat Dolors Sabater. Avui, aquest ple, no hi ha ningú que la porti. S'ha acabat la votació i ara estan traslladant l'urna a la mesa d'edat perquè facin el recompte. Han votat... Rubén Wagensberg, el vot delegat l'ha exercit Marta Vilalta, i a Carles Puigdemont i Lluís Puig l'ha exercit Albert Batet, de Junts.
Doncs bé, en pocs minuts sabrem el resultat d'aquesta votació, sabrem el nom en aquesta primera volta, massip.
Sí, clar, si no hi ha cap candidat amb majoria absoluta, es trien els dos més votats i es va a una segona votació.
Doncs bé, ara s'anirà vot per vot per refer aquest recompte i us ho explicarem en directe aquí a Fabricació. De moment fem un repàs de tota la informació amb la Sandra Gómez i tornem. Professor Manonelles, ara toca corregir exàmens o ja els tenim corregits?
Els exàmens estan corregits. Ara només falten tribunals de final de grau.
Ai, tu. Aprovats o no?
Bastants.
Bueno, o sigui, alguns suspenen.
Sempre, home, és que si no se suspèn no cal fer exàmens. A mi no m'agrada suspendre. No, jo preferia aprovar, però és clar, si
ja
proves a tothom, llavors...
Vinga, doncs moltíssimes gràcies, Manuel. Cuida't molt.
Igualment.
Petita aturada i tornem.